Bé, i un dijous més anem a saludar a David Gómez de Mora i l'anem a saludar dins del nostre programa Ser Història Maestrat, que arriba a l'edició número 43. Sempre molt, molt interessants i, bueno, pues, anem a veure què ens conta avui, que estic segur que també ho serà. David, bon dia. Què ens ha preparat avui en l'àmbit històric del nostre territori?
Hola, bon dia, Julio. Avui anem a parlar sobre un tema del qual sempre he estat molt vinculat perquè considero que és una matèria d'estudi que ha marcat part de la nostra història i forma de pensar, i que és concretament el carlisme. El carlisme en les nostres terres, més concretament en l'àrea litoral de les terres del nord de Castelló.
Molt bé. Bueno, pues anem a conèixer més detalls del carlisme, que, com vostè diu, ha marcat en esta societat des de que va sortir este moviment polític, podríem dir, ha marcat molt en aquestes terres i en aquests pobles, perquè alguns eren carlistes i altres eren anticarlistes. És a dir, alguns eren liberals i els altres eren carlistes. I això anava per pobles, d'alguna manera, no? I després se va extendre i tenia ramificacions en el Baix Aragó, el que avui en dia és el Maestrazgo aragonès, i també, lògicament, en el Montsià, en el Baix Ebre. Bueno, vam ser pràcticament l'epicentre d'este moviment a nivell nacional. No és broma, això, eh?
Sí, sí, vam ser el nucli dur, directament, parlant així, del que va ser el carlisme, no només a nivell valencià, sinó ja a nivell de país, de la península, perquè, com diem, la nostra idiosincràsia, la forma de percebre el dia a dia, les tradicions, els costums, van marcar molt la mentalitat d'aquesta societat, que va veure en el carlisme la defensa d'uns valors a ultrança i pels que se va lluitar fins a la mort. Tinguem en compte que, com bé has comentat, hem tingut un territori que ha destacat per aquesta afluència, encara que hi havia punts concrets, com per exemple Vinaròs, que va tirar més cap a l'ala liberal, encara que també hi ha molts matisos, de la mateixa forma que en Peníscola, i que seria el que avui així voldria una miqueta comentar.
Bueno, pues anem allà. Per on comencem? Per l'origen o per...
Sí, podem parlar...
Perquè, bueno, recordarem que van haver diverses guerres carlistes i...
Clar.
I en èpoques diferents, també històriques, separades per uns anys.
Tres, concretament, al llarg del segle XIX. Bé, per a que la gent se situï una miqueta, amb la mort de Ferran VII es produeix la proclamació d'Isabel II com a reina, generant-se l'enfrontament amb els defensors de lo que era la llei sàlica, aquests partidaris, en aquest cas, de que l'oncle de la xiqueta, és a dir, el germà del rei, l'infant don Carlos Maria Isidro, doncs, ocuparà el seu lloc. Recordem que la llei sàlica li donava preferència a ell, encara que el rei va deixar, com a descendent en aquest cas, a la seva filla, que era una dona, i sobre la que també s'ha parlat molt, no?, de si era filla legítima o no, perquè això també és una altra qüestió. Això va desencadenar una sèrie de conflictes entre els partidaris de la reina i del seu oncle, Carlos Maria Isidro, el germà del rei, que se van traduir en tres períodes de guerres al llarg del segle XIX. El carlisme va ser un moviment de caràcter polític antilliberal, tenint com a punts vitals la concepció d'una vida en la qual es defensava un règim absolutista tradicional amb un ideari resumit en el seu lema «Déu, pàtria, rei», basat en la legitimitat dinàstica, eixa monarquia tradicional, tradició catòlica, i també, anem a dir-ho, sobretot en la zona de Catalunya, perdó, de lo que seria l'àrea de l'interior, de l'àrea del País Basc, el nord de la península, els drets forals i també el que seria aquest rebuig al liberalisme econòmic, i que en aquella època estava començant a entrar amb molta força. Els partidaris carlins pertanyien a sectors conservadors que veien amb gran preocupació el camí que prenia el país amb l'entrada d'aquelles idees liberals i que, com bé sabem, ja van marcar un punt d'inflexió a finals del segle XIX en el que seria la Revolució Francesa, perquè al final aquí tot acaba estant una miqueta connectat en aquests moviments que se comencen ja a percebre a nivell de tot el que seria l'actual territori europeu. Sabem que en les terres septentrionals de Castelló l'autèntic nucli liberal podem dir-lo així, va ser la població de Vinaròs, explicat en part per aquest model econòmic que es venia desenvolupant en la localitat des de feia unes dècades arrere, ja que una nova burgesia, que va saber treure rèdit del teixit econòmic, va començar a assentar-se, cosa que, sumat a un notable increment d'aquesta població, va generar una societat, anem a dir-ho així, en una mentalitat més heterogènia i, per tant, amb una permeabilitat i obertura econòmica que va fomentar, evidentment, la idea de que el carlisme no era una cosa positiva per al progrés d'aquella societat. Per contra, per exemple, els nostres veïns, Benicarló va ser un reducte carlí. Pel que fa a Peníscola, perquè, com dic, m'agradaria parlar de la zona de la costa, perquè a l'interior no hi ha res, no hi ha molt cafè allí, vull dir, tot l'interior del territori de Castellonenc pràcticament va ser carlí, aquí hi havia alguns puntets liberals, però, com dic, amb molts de matisos. Pel que fa a Peníscola, aquest va ser un municipi on les tradicions i la consanguinitat pesaven moltíssim. Tinc que dir que durant aquests anys, en el municipi en el que he centrat els meus estudis respecte a la qüestió carlina, ha sigut concretament Peníscola, sobretot també perquè és una vinculació molt personal, per avantpassats i per, com dic, informacions i dades que també, per la part que me toca, també me vinculen una miqueta en aquest moviment perquè, com volia dir avui en el programa, Peníscola, sense cap mena de dubte, va ser un nucli també carlí, encara que la historiografia oficialment el tatxe més de liberal que de carlí, però avui explicarem el motiu d'aquesta interpretació. Un nucli, Peníscola, com dic, amb una identitat molt arrelada entre els seus habitants, i és que el peniscolà no oblidava de la importància que el seu municipi va aconseguir en temps passats, així com de la disponibilitat de recursos que existien en aquell moment, encara que hi havia molta penúria en els camps i també com de la mar. Peníscola estava obligada a defensar la causa oposada, és a dir, una cosa eren els membres de lo que seria el govern, lo que serien els militars que defensaven la plaça i que evidentment estaven de la part de lo que seria la reina, però una altra molt distinta seria la mentalitat que imperava dins de la societat peniscolana, dels seus habitants, i que òbviament per idees era més pròxima al sector conservador. Només hem de veure que tant Benicarló com Alcalá de Xisbert van ser també dos nuclis carlins, i de la mateixa forma Peníscola no anava a ser menys. El que passa és que la guarnició que hi havia en Peníscola evidentment donava una altra, anem a dir, una altra idea, una altra imatge de com anaven les coses de cara cap a fora. Això significava que Peníscola estava del bàndol liberal perquè el seu governador, com els soldats del joc, havien de mantindre's fidels al mandat de la corona. Però és així quan sorgeix la gran qüestió i que avui volia comentar. Perquè una cosa eren els interessos dels diversos militars que estaven defensant la població i que no sempre guardaven una relació d'arrelament amb el municipi, i una altra molt diferent era la dels habitants natius de la Roca i que estaven preocupats especialment pel treball diari de la seva terra i la mar. Durant molt de temps el carlisme va ser un tema tabú quan analitzem des del punt de vista historiogràfic, que molts historiadors han intentat esquivar com si d'una cosa deshonesta es tractara. Simplement hem de llegir la part dedicada en el que seria fins al moment la monografia més concisa de Peníscola, les anotacions de Febrer Ibáñez, que crec que són de l'any 1924, per a fer-nos una idea de quantes anècdotes i informacions s'esmenen de diversos conflictes amb molts segles d'antiguitat, però que desapareixen sobtadament quan toca precisar en una cosa no gaire llunyana com la Guerra Carlina i que tant el mateix autor com els seus ancestres més immediats van conèixer molt bé. Per a que mos feu una mica una idea de la situació de com estava així en la zona litoral, el marquès de Sant Roman, i que va lluitar en el bàndol contrari als carlins, va dir dels peniscolans literalment que era una població de 400 famílies devotíssimes al carlisme. Compte, vull dir, la descripció que fa és breu però molt concisa i directa, i ens està dient que evidentment Peníscola no era una illa ideològica, sinó que era una prolongació de tot aquest moviment que s'extenia, com bé has dit tu, Julio, per tot l'interior de Castelló i que arribava fins a les Terres d'Aragó. Així va ser com sobre un recinte voltat pels seus gruixos murs es va forjar un espai urbà encorsetat en el qual van haver uns vincles molt estrets parentalment entre els seus habitants i a la vegada aquestes idees conservadores que s'anaven estenent. Per una altra banda, Vinaròs aparentment era tot el contrari. Dic aparentment perquè és veritat que, evidentment, així, la burgesia liberal va tindre un gran poder, però també hi ha que dir-ho, hi ha molts matisos i claroscurs en aquesta qüestió. L'historiador Vicent Meseguer que per a mi ha sigut el major expert que hem tingut aquí, Meseguer Folk, no sé si va ser cronista de Benicarló i Canet, sinó que algú me corregisca, però crec que va ser una persona, com dic, molt vinculada a aquestes localitats, va estudiar molt a fons i fins a l'altra, per a mi, el major expert que va haver en el carlisme dins de les terres del nord de Castelló. Ell comentava que Vinaròs oficialment era un municipi liberal, evidentment, però on va haver més de 200 carlins militants entre els seus veïns. És a dir, això explica una miqueta la realitat de la qüestió. És a dir, una cosa és el que és la idea, la imatge oficial que se dona, i una altra el que és la radiografia social exacta. Evidentment, aquestes illes no tenen cap misteri quan un analitza tot el que hi havia pel voltant. Ulldecona, com bé sabem, era un feudo, era un nucli també del carlisme, i això, com dic, s'estenia per tots els jocs. L'auge del poble vinarosenc, on les noves famílies de la burgesia que van donar un aire fresc i una entrada a aquests corrents liberals, sobretot els aiguals, permetran recolzar aquesta teoria. Fa uns anys, en la biblioteca, no recordo l'autor, però va ser un senyor que va vindre aquí a fer una conferència, una xerrada molt interessant, on tractava precisament aquest tema, que una cosa és la idea que s'ha donat del liberalisme en alguns llocs com Vinaròs o Peníscola, i una altra la realitat d'aquesta societat, que majoritàriament era la que numèricament tenia una major preponderància, però que després no se podrà reflectir en el moment de ficar aquestes etiquetes. D'altra banda, Peníscola viurà un fenomen invers, perquè aquesta, com dic, no oblidava el protagonisme que van posseir els seus ancestres, parlem ja sobretot de la Tercera Guerra Carlina, i per tant encara continuava permanent aquest sentiment. És a dir, el que va passar en la Primera Guerra ho veurem també repetit en la Tercera. Inclús aquí en Vinaròs, durant la Tercera Guerra Carlina, els carlins se van fer també en la població. És a dir, això també ho podríem comentar. Encara que sempre s'ha dit que Vinaròs o Peníscola eren els dos baluars del liberalisme en el nord de Castelló, ja que la majoria de la resta de municipis defensaven el carlisme, com diem, veurem a Peníscola que en la Primera Guerra va haver inclús una conspiració per part del govern local en voler prendre el poder al governador, i que malauradament va ser descobert. Així també, el 28 de setembre de 1839, la guarnició de la seva plaça portava molt de temps sense ser rellevada, i el mateix governador reconeixia en documentació que tenia por de que hi haguera una revolta, ja que els ànims dels seus veïns, estava referint-se evidentment a la gent de Peníscola, estaven contagiant-se entre els seus homes. És a dir, la descripció més directa no pot ser. D'una banda, veiem com els carlins s'acosten amb molta freqüència fins a les portes de les poblacions d'ací. Passa en Vinaròs, però sobretot també passa en Peníscola, demanant a alguns llauradors que contribuïsquen a la causa amb pagaments econòmics, tal com passava a la ciutat de la Roca, tal com va succeir en la Tercera Guerra Carlina, on clarament s'aprecia una estreta relació de connivència, perquè a vegades, i això és molt curiós, lo de curiós ho dic de manera irònica perquè va tot relat en el que estem comentant, perquè a vegades els llauradors eixien a pescar o als camps, la gent del poble de Peníscola, malgrat que des de dins els soldats i el governador avisaven de que corrien molt de perill. Tinguem en compte que els llauradors necessitaven anar a treballar al camp per a poder sobreviure, els mariners a les barques, i per això, com dic, poques vegades podien estar sempre tancats com volien els polítics del moment. Durant les notificacions que jo personalment he consultat en l'arxiu de Peníscola dels anys 1870-74, en cap ocasió s'esmenta un atac de carlins als llauradors que traspassen les muralles, cosa que per a mi recolza la tesi de que existia una estreta col·laboració entre els veïns de la Roca i els carlins que aguaitaven als voltants, i que evidentment, per les descripcions que s'han fet, dels comentaris del governador o del marquès de Sant Roman, tenen una gran lògica. Des de setembre de 1873 fins a maig de 1874 es registren nombrosos veïns que, per interrogatoris i informacions que s'han anat transmetent, parlem en el cas de Peníscola, no hi ha cap mena de dubte que es van allistar en els contingents que es mobilitzen pels voltants de la població i que eren carlins, obviant-se i, evidentment, ignorant-se altres veïns que ve pel seu ofici, perquè recordem que, per exemple, els pastors no estaven obligats a rendir comptes dels seus serveis si se'ls requeria, o directament pel silenci que guardaven els seus familiars, van acabar incrementant la llista d'integrants en el bàndol carlí. El governador militar de Peníscola, per exemple, veient com l'emplaçament era un caldo de cultiu carlí i davant la temor de que molts dels familiars dels fills que des de les seues muralles estaven atacant, que se poguera donar una conspiració, perquè era la gran preocupació que tenia, va prendre cartes sobre l'assumpte i va decretar juntament amb l'alcalde popular de la ciutat que cap persona anara pels carrers després de les 8 de la nit, ja que hi havien preocupacions per possibles reunions i això era una qüestió que preocupava molt, ja que ell, al pensar que podia haver algun tipus de connivència i que evidentment l'hi havia entre la gent de la Roca i els carlins de fora, això, si se podia demostrar, s'acabaria traduint en la imposició de multes i de persecucions a aquells veïns que estigueren col·laborant en el bàndol revoltat. És a dir, això és una lletra petita d'aquesta historiografia de les nostres terres que no s'ha llegit degudament o que s'ha ignorat perquè és un tema molt concret, molt local, i que al final ens demostra que pràcticament tot el nostre territori, tant el que oficialment coneixem com a carlí, inclús com aquests municipis, com Vinaròs o Peníscola, i que estàvem tatxats una miqueta de, anem a dir, de més partidaris de la part liberal que de la conservadora, també tenien, doncs, aquests claroscurs que els arrimaven al moviment. I, com dic, Meseguer Folk va fer diferents articles que se poden consultar en el Centre d'Estudis del Maestrat i que demostren com en el cas de Vinaròs, perquè Benicarló era absolutament carlí també, e inclús en el famós nucli de resistència liberal que era Vinaròs, hi havia diversos centenars de carlins també i de famílies envoltades en el moviment, perquè al final, com dic, no hi havia grans singularitats, tot era un conjunt molt homogeni des del punt de vista ideològic.
Bueno, la veritat és que esta zona va tindre molta importància en les guerres carlines i en l'origen, podríem dir, en l'origen, però també va tindre protagonisme després, no? Pot ser que en la segona no tant, però en la tercera sí, perquè recordem que les guerres carlines van començar a la dècada dels 30, no? Del 33 al 40.
Del 33 hasta la Bras de Vergara, la primera. La segona, que és més en Catalunya, aquí passa una mica desapercebuda, entre cometes, i la tercera, que és també molt canyera, també.
Sí, que va ser sobre els anys 70, el 1876, crec.
Ramon Cabrera, que no he dit res de Ramon Cabrera, demano disculpes perquè Ramon Cabrera és una figura indispensable en aquest context històric.
Bueno, en el seu moment era el caudillo, no? Entre cometes. Sí, ell ja li diuen el caudillo.
Ell va començar des de baix, des de la base. Ell va estudiar en el seminari de Tortosa. Després ho va deixar.
Era natural de Tortosa.
Era tortosí, era tortosí. I ja gràcies una mica al contingent que li va deixar el baró d'Herbès, Ram de Viu, i després ja el cos que va agafar Carnicer, després ell va ser l'hereu, anem a dir-ho, d'aquest moviment i que va portar a Morella pràcticament, va fer quasi un país de Morella, un nucli de resistència que des del punt de vista militar, al marge de les idees, de tot el que és el tema polític, quan tu parles en historiadors, en estadistes, t'ho diuen que el que va aconseguir este home va ser una gran proesa, i també és que d'aquest tema podríem estar parlant un munt de programes, Julio, perquè una cosa és el que diuen els llibres, que en l'abrazo de Vergara s'acaba la guerra, i després pues, personatges com el Groc i altres figures d'eixe carlisme local, del Forcà i d'altres municipis que van estar combatent inclús anys després de quan oficialment se donava per fet que això ja havia acabat, quasi està enllaçant en el que era la Segona Guerra Carlina, és a dir, el nord de Castelló és un món a banda quan s'estudia tot el que és esta part de la historiografia.
Bueno, la veritat és que sí. Tan arrelat estava el carlisme aquí que podem contar una anècdota de principis, de finals dels anys 40 o principis dels anys 50, si et sembla, que
sí,
està molt lluny del que tu contaves, i en un municipi proper a Vinaròs, que és un municipi català, que ja l'has nomenat diverses vegades perquè era un dels bressols dels carlistes, no? Que era Ulldecona. Bueno, segons fa molts anys vaig poder saber, no? Perquè de fet és algo que jo sé des de fa molts anys, pues, en aquella època els carlistes celebraven reunions anuals, celebraven sopars, és a dir, havien sigut fonamentals en el suport al règim de Franco. Recordarem la quarta divisió de Navarra, precisament una de les que va arribar al mar, si no recordo malament, aquí a Vinaròs, no? Que va partir el territori republicà en dos en la Guerra Civil. Acabada la Guerra Civil, hi havia molts terrecels entre les diferents faccions, la Falange i les Jons, és a dir, els carlins, per una altra banda, i bueno, pues, a Ullacolà hi havia un nucli important de carlins, però també el hi havia aquí a Vinaròs, per exemple, no? I a altres pobles de la comarca,
Alcalà de Xivera, un feudo també,
a Benicarló, sé que també sí, hi havia també participants de Benicarló, bueno, pues, es reunien, i a una ermita famosa, que és l'ermita que allí que estiu, a l'ermita de la Mare Déu de la Pietat, celebraven dinars i tal, i de forma, no sé si semiclandestina, perquè suposo que el règim controlava molt, però bueno, més o menys, no? Diguem-ne que de manera extraoficial se reunien els caps d'estos pobles, que eren persones significades, que després algun va ser molt significat políticament, i bueno, pues, dinaven i tal, i quan ja estaven animaets i pujava de tot la conversa i aquestes coses, pujava algú damunt de la taula, i això estem parlant de finals de la dècada dels 40 o principis dels 50.
Del segle XX, després de la guerra.
Després de la guerra incivil espanyola, com molt la va bé definir Giner Sorolla, no? Doncs pujava i en un moment determinat cridava «Viva el rei i muera Franco!». S'havia de ser molt valent per fer això. Qui era el rei? En aquell moment l'aspirant, si no recordo malament, era Carlos Hugo de Borbón-Parma. Perquè, clar, això ha anat succeint-se, és a dir, des del Carlos María Isidro, que va ser l'original, que era el germà de Fernández VII, que d'on se va originar tot això, bueno, doncs els descendents, no? Que són els de la línia de Borbón-Parma, els de Borbón-Parma, i en aquell moment doncs, ells el que volien era restaurar esta monarquia del Carlos Hugo Borbón-Parma. I bueno, sempre m'ha fet molta gràcia perquè a mi m'ho ha contat una persona que estava present allí. És a dir, no d'oïda, sinó de sentir, no, una persona que estava present i ho sentia, no? I que va anar més d'una vegada en aquestes troballes i en aquests dinars, i on estaven els principals dirigents carlins, persones que després van ser molt destacades políticament, per exemple, a Vinaròs, a Benicarló, i a Ulldecona, recordo perfectament. O sigui que el que tu dies de que realment a Vinaròs havia estat sempre un feudo liberal, però també hi havia carlins molt
matisos,
importants.
Sí.
Carlins o requetés. ¿Vale?
Requetés, sí, aquí ja és una evolució d'aquest carlí.
Però en aquesta època ja eren requetés, realment, perquè va ser una evolució del carlisme original, el requetés d'aquí, bueno, eren els requetés, se dien requetés, no? I de fet, bueno, després han continuat, el que passa que després recordarem que va haver una rama que se va fer molt esquerrosa, no? Sí. És a dir, una rama molt esquerrosa, i després se van barallar en els tràgics fets de Montejurra l'any 75-76, en què va morir un de cada bando, bueno, se van pegar palos i un carlí, en este cas de la línia, diguéssim, conservadora, va disparar un tret, va matar un altre. Bueno, la veritat és que va ser un fet que en aquell moment se va silenciar, després se va conèixer, però va haver una llarga tradició i destacar representants aquí. És més, d'un sector del carlí, del carlisme, tu saps que va sortir els famosos i lamentablement coneguts guerrilleros de Cristo Rei, que l'origen també va ser. És a dir, la rama més ultraconservadora dels carlins, i dels quals també tenim l'honor o el deshonor de que algun dels destacats membres dels guerrilleros de Cristo Rei també era d'esta zona.
Ah, sí?
Bueno, això és història contemporània que, en fi, hem tingut la sort de conèixer pràcticament vivint-la, o sigui, coneguen-la personalment.
Però és interessant perquè la gent de fora entengui el rerefons i el caldo de cultiu del qual venim les persones que hem nascut i hem viscut ací, ens hem criat, i també al final, perquè això forma part de la nostra idiosincrasia, jo sempre ho dic, i quan anem als llibres d'història, com comentava, i tampoc me vull estendre més en això, que els tres grans personatges, com són Don Ramon Cabrera, Cucala o, per exemple, Forcadell, que siguen tots de la nostra contornada, un d'Ull de Cona, l'altre de Tortosa, l'altre d'Alcalà de Xivert, és també una mostra, d'acord, de la força que va tindre aquí en una zona rural, perquè el mèrit de tota aquesta història és que tot això succeeix en un territori aïllat, apartat, i d'on surten els grans dirigents que encapçalaran un moviment que ningú s'imaginava que anara a oferir tanta resistència. Evidentment, hi ha altres figures com Zumalacàrregui en el País Basc,
sí, en el País Basc.
Però el que va sortir d'aquí va ser una bona pedrera de carlins.
Jo recordo que algú que va escriure, un dels historiadors que més ha documentat de les guerres carlines, apuntava que els orígens realment dels nuclis forts era el nord de Castelló, és a dir, el Maestrat.
Sí.
Era Tortosa i l'interior de Catalunya. No hi ha que oblidar. Correcte. Que el carlisme va tindre una força terrorífica molt gran en, sí, l'interior de Catalunya, és a dir, en les zones rurals de Catalunya,
sí,
que curiosament eren molt conservadores i realistes, però en suport de Ferran VII. De Ferran VII, o sigui que, bueno, la veritat és que el situen estos tres nuclis, és a dir, Tortosa, suposa que Tortosa era la seva influència. El nord de la Comunitat Valenciana està claríssim, Alcalà, Peníscola, Benicarló...
I els ports de Morella...
Els ports de Morella i, bueno, també recordem que va tenir un gran protagonisme, d'alguna manera, quan Cabrera va crear lo, entre cometes, Califato de Morella, però ell, sin embargo, tenia el quartel general a Cantavella.
Correcte, i se movia per la Matarranya, per aquesta zona d'Aragó, i efectivament...
Feia un pont, no?, feia... des de Tortosa a, sí, Morella, passant per Cantavella, però per la zona de la Matarranya.
Correcte.
Perquè no podia baixar baix, perquè...
Sí, estaven molt limitats,
liberals,
no?
Els liberals controlaven.
N'hi ha dos estudis molt interessants per a la gent que sigui curiosa i que li agrada la qüestió, dos autors que han tractat el que és el carlisme, perquè jo només he estudiat el carlisme local, d'acord? No sóc un expert a nivell genèric, simplement el que és la part dels municipis d'ací. Antonio Caridad és un, sí, gran estudiós, sí, sí, de la matèria, té diversos llibres, i també Núria Sauc té un llibre molt interessant, i ella, una de les tesis que maneja per a poder explicar el per què d'un joc com el nostre, a banda del factor idiosincràtic, de la societat, etnogràfic, està també el tema de la nostra particular geografia. Val? Uh-huh. Un territori molt abrupte, tinguem en compte que la província de Castelló és la segona més muntanyosa de tota la península, i això, junt amb tot el que estem comentant, doncs, també facilitava aquesta resistència per part dels veïns i també, com dic, aquest nucli ideològic agafat a les qüestions tradicionals, a la religiositat, a tot el que és el costumbrisme de l'època.
Dios, pàtria i rei, era el lema d'ells.
Exacte, i això doncs, també explica tot una mica en ese patiburrillo el per què, no? Perquè a la gent moltes vegades li xoca. A mi també em fa molta gràcia quan parlo en historiadors de fora, quan arriben a Morella i veuen una escultura de don Ramon Cabrera, no? Els impacta, perquè clar, quan tu ho analises el pinten com si fos el dimoni, però realment ell va encapçalar un moviment ideològic que tenia doncs també els seus criteris i defensava en aquell moment algo que consideraven que era vital. Per tant, com dic, és un tema molt interessant i que és que mai acabaríem en el carlisme. És una qüestió molt extensa i que dona per a moltíssim.
La veritat és que sí, i apassionant.
Molt.
És un dels episodis importants de la història d'Espanya, originat, jo diria, que en l'última dècada pràcticament del segle XVIII, perquè d'on s'origina és una mica dels conflictes que surten del 1780 i pico, 1790, hi ha que remuntar-se molt atràs.
Molt.
Però va tindre un impacte molt gran aquí, a la nostra zona, a la nostra comarca, no? I és digne de ressaltar, no? Com altres coses han tingut un impacte important, este també, per a bé o per a mal,
per supost,
forma part de la història d'aquí del Maestrat, del Baix Maestrat, de forma importantíssima. Bé, perquè uns eren carlistes o perquè els altres van tindre un paper destacat com a liberals.
Ja fa quasi 10 anys, no recordarà l'autor, en una presentació d'un llibre del carlisme, crec que va ser en Culla, recorde en el cartell, com posava algo així que dia ens tenim que sentir orgullosos de la nostra història i saber d'on venim, no? Vull dir, perquè és important també el recordar aquestes arrels i aquests orígens que al final ens han format, perquè els nostres avis pensaven, se comportaven, eren així, però perquè també van rebre aquesta educació i se van, com dic, formar en aquest context ideològic. I això és una part que, com jo dic, sempre no se té que oblidar, en el sentit de que hem de recordar la història tant per a bé com per a mal, per a poder entendre moltes coses que després, pues, a vegades, sembla que no comprenem.
Bé, avui mos hem extès una miqueta més de l'habitual, portem mitja hora i hem de tallar ja.
Sí, perquè, jo m'apassiona aquest tema, ho sento.
Però és un tema apassionant que espero que us hagi agradat moltíssim i, a més, que té molta afectació en tota la nostra comarca, en tota la zona, diria molt. Jo, no? Tant a la zona del Maestrat com a la zona del Montsià, és a dir, hem tingut molt de protagonisme en el tema del carlisme i ha estat un dels temes fonamentals en la història d'Espanya, no?
I se tindria que explotar més turísticament. També. Jo crec que no ho estem explotant bé, perquè tenim un caramel així.
És una bona idea, David. Fins a la propera setmana, que serà l'última d'este cicle.
Gràcies, Julio.